Bon dia, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa busca obrir la porta a la salut privada.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Jo penso que no perjudicaríem a ningú. Sempre hi ha la demagogia de dir que això és per intentar colar la gent. Jo penso que hi ha mecanismes per demostrar que no, i a més repeteixo, aquí no hi ha unes grans llistes d'espera que un hagi d'anar una mútua privadament per saltar-se-la. I també serien uns diners que ajudarien al finançament.
És el gerent de l'Hospital d'Olot, Josep Maria Pedrosa, en declaracions a aquesta emissora. El centre hospitalari està negociant amb la direcció del Servei Català de la Salut poder ampliar l'activitat privada que es porta a terme a l'equipament. L'obertura del quart quiròfan i la sobredimensió del centre ofereixen possibilitats per incorporar una font d'ingressos que, segons el centre, seria necessària. Actualment, menys d'un 5% de l'activitat de l'Hospital d'Olot és privada i va a càrrec de mútues relacionades amb accidents de trànsit, de feina o amb l'esport. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dimarts, 22 de març del 2022, i el dia té més actualitat que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Avui, Roger, ens farem ressò del Dia Mundial de l'Aigua.
Cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres al dia, una quantitat que supera lleugerament la mitjana catalana. Des de l'empresa Agbar remarquen la necessitat de prendre consciència del consum d'aigua que fem a diari. La responsable de la companyia a la Catalunya Central és Esther Guirado.
Amb accions quotidianes i amb accions petites i senzilles, podem estalviar molta aigua. Per exemple, tancar les lletes quan ens rentem les dents o dutxar-nos en comptes d'omplir la banyera, no? O posar els difusors a les jaquetes de casa. Això et fa estalviar pràcticament un 50% de l'aigua que gastes.
També en relació al medi ambient, anirem fins a les Planes d'Hostoles, on han presentat un vehicle elèctric per compartir entre veïns.
Es podrà utilitzar en qualsevol moment a un preu de 10 euros l'hora. La iniciativa s'impulsa amb l'objectiu de promoure la mobilitat sostenible. El regidor de Medi Ambient del poble garrotxí és Albert Guàrdia.
T'has de descarregar el mòbil, una web app, i a partir d'aquí et registres, i aleshores doncs ja pots clicar allà al municipi on hi ha un cotxe disponible, tot doncs, a través del mòbil.
Marta Puig rebrà les ales a la Cultura d'Olot.
L'actriu olotina recollirà el premi el 7 de maig amb motiu de la seva trajectòria teatral i la seva tasca al Teatre Amateur de l'Orfeó Popular Olotí, on fa de directora des de fa anys.
En esports, el Club Tenis Taula Olot s'acomiada de l'ascens a la Superdivisió.
Els olotins van guanyar el partit de tornada per 4-3, però no en van fer prou per remuntar un Alzira que tenia més gols de marge. El director esportiu és Òscar Gallego.
Vam aconseguir la victòria, 4-3, el doble al final no va ser suficient perquè allà vam treure un resultat pues, realment dolent, un 4-2 i amb una diferència de 11 dolenta. Però bueno, com a mínim ens despedim mentre cometes doncs guanyant, no? Tot i que l'eliminatòria pues, sí està perduda.
També en esports, la Volta a Catalunya comença amb presència garrotxina.
Àlex Molinari i Adrià Moreno disputen la prova estrella del ciclisme català que va començar aquest dilluns i s'allargarà fins al diumenge. Els dos ciclistes disputen la Volta amb el Burgos BH.
I a la contraportada, al final de l'informatiu, us explicarem els primers detalls del Festival Vallviva de la Vall d'en Bas, que ja ha anunciat la seva segona edició.
Tindrà lloc el 14, 15 i 16 de juliol i la novetat d'enguany és que s'allargarà 3 dies en comptes de 2. El certamen també té la intenció de pujar el nivell artístic i dedicar la nit de dissabte al públic jove. Ho explica el seu impulsor, Eudald Morera.
Pretenem, com vàrem fer l'any passat, tenir gent de tot tipus, artistes de tot tipus, durant cada dia, però sí que ara el dissabte aquest any hem volgut, volem enfocar-ho més a un target més juvenil.
L'actualitat d'aquest dimarts no s'acaba aquí, també hem d'obrir el focus. I ho fem anant a la carretera. Els transportistes impedeixen el pas de camions a terminals de contenidors del Port de Barcelona en el novè dia de vaga.
L'aturada continua amb el suport de més patronals del sector que veuen insuficient la proposta del govern espanyol.
Mentrestant, Danone adverteix d'una imminent ruptura de subministrament a tot Espanya per la vaga de transport.
La companyia alerta que en 24 hores haurà d'aturar l'activitat de les plantes d'aigua i de làctics si no hi ha un acord.
Raquel Sánchez demana als transportistes que abandonin la vaga i promet concreció sobre les ajudes promeses.
La ministra de Transport recorda que la directiva europea no permet una rebaixa d'impostos.
Més enllà de la situació al món del transport, l'Assemblea per una Escola Bilingüe demanarà que s'apliqui el 25% de castellà a les aules.
L'associació, que caldrà que el TSJ reconegui com a part perjudicada, presentarà dues demandes, una en nom de la mateixa entitat i una altra de conjunta de 1.200 famílies.
A la plana internacional, una quarta part de la població d'Ucraïna s'ha vist obligada a deixar casa seva, segons l'ONU.
El nombre d'ucraïnesos que han fugit a l'estranger des de l'inici de l'ocupació russa és ara de 3 milions i mig de persones. 2 milions haurien travessat la frontera cap a Polònia.
I en cultura, la Veronal triomfa als 24ens premis de la Crítica d'Arts Escèniques amb 5 guardons.
La Filla del Mar i M'hauríeu de pagar han estat els altres dos espectacles més premiats de la nit.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui sembla que tot plegat va una mica de baixa, és a dir, la pluja menys, clarianes una mica més, però vaja, núvols gairebé tot el dia, alguna boira matinera, baixa la temperatura a primera hora, ho vam notar ahir, que va anar refrescant a la tarda, després d'aquella pluja, 11 litres aquí a Olot, en van caure fins a 23 a Viladrau, dalt del Montseny 39, o per exemple quantitats també de 20 a 30 litres al Pirineu Oriental, fins a 34 a Sant Pau de Segúries. Destaquem nevades que van deixar 20 a 30 centímetres, una nevada important, això sí, per damunt de 1.600, 1.700 metres. Per tant, alta muntanya, ambient d'hivern, però ja diem que avui la pertorbació comença a disgregar-se, a perdre una mica d'intensitat. Això vol dir que tindrem menys pluja, potser al matí migdia, a la tarda ennuvolat o clarianes, i la tendència, doncs, segurament serà aquesta lleugera millora del temps, millora entre cometes. Bé, de fet, hi van tornar a caure l'Empordà de 20 a 40 litres, molta aigua, els rius molt crescuts, i per tant, convé també que baixi la pluja en aquest sector. Bé, de cara a dimecres i a dijous, ja s'acaba la pertorbació, tindrem més clarianes, pràcticament ja cap pluja, potser dimecres al prelitoral cap a les Guilleries algun ruixadet, però la veritat és que ja de mica en mica es va trencant aquesta pertorbació, tindrem més clarianes, més estones de sol i la temperatura començarà a pujar. Nits una mica fredes, poques glaçades, això sí, i de dia ja arribarem a més de 20 graus, per tant tindrem aquest ambient més primaveral, sobretot a partir de dijous.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimarts. L'Hospital d'Olot vol obrir la porta a la salut privada. La direcció del centre ha explicat a Ràdio Olot que estan en negociacions amb la nova direcció del Servei Català de la Salut per explorar les possibilitats d'ampliar l'activitat privada que es permet ara a l'equipament. El gerent de l'Hospital Garrotxí creu que això no perjudicaria ningú i l'ajudaria econòmicament també a la institució. Des del seu trasllat l'any 2014, l'Hospital d'Olot ha buscat ampliar l'activitat privada per aprofitar la sobredimensió de l'equipament. El Servei Català de la Salut, però, sempre ha limitat l'activitat a la salut pública i l'atenció d'aquelles situacions d'accidents de trànsit del món laboral o de l'esport que arriben a través de les mútues. Ara, però, el centre vol intentar ampliar l'activitat privada, per exemple, a quiròfans. Ho explica el gerent de l'Hospital d'Olot, Josep Maria Pedrosa, a Ràdio Olot.
Aquest és un hospital, doncs, que la propietat és de la Generalitat i en el seu moment de cessió, doncs, va exigir per l'entorn que s'estava i que s'ha mantingut, que només ens dediquéssim exclusivament a la sanitat pública, més aquelles mútues o aquells que tenen obligació d'assumir el risc, com és els accidents laborals, com són els esportius i com són els trànsits. I llavors aquí nosaltres hem deixat de fer una activitat privada, esperem ara amb les negociacions que estem mantinguent que ens ho permetin.
L'Hospital d'Olot ha iniciat converses amb la nova direcció del Servei Català de la Salut per aquesta qüestió. El juny del 2021, Gemma Craywinkel va agafar el càrrec en substitució d'Adrià Comella. Per Pedrosa, obrir les portes a l'activitat privada no perjudicaria a ningú i ajudaria a l'economia del centre.
Jo penso que no perjudicaríem a ningú. Sempre hi ha la demagogia de dir que això és per intentar colar a la gent. Jo penso que hi ha mecanismes per demostrar que no, i a més repeteixo, aquí no hi ha unes grans llistes d'espera que un hagi d'anar una mútua privadament per saltar-se-la. Vull dir, aquí això no ho tenim, no? I ho dic perquè seria, no faríem la competència a cap centre privat amb ingressos d'aquí a la Garrotxa, i també serien uns diners que ajudarien al finançament. Però bueno, hem de complir les normes i ens hem d'ajustar fins que no ens autoritzin a limitar-nos a fer el que ens toca.
Actualment, l'activitat privada a l'Hospital d'Olot representa un percentatge inferior al 5% i cobreix una petita part del pressupost del centre. Amb l'obertura l'any passat del quart quiròfan, l'hospital veu possibilitats d'ampliar l'activitat sense estressar el volum d'operacions.
Es va dibuixar aquest hospital amb 5 quiròfanos. Amb 5 quiròfanos per què? Doncs perquè es pensava que arribaríem a 70.000 habitants i estem molt lluny d'això. Doncs ens ha anat bé doncs, també per assumir intervencions de Can Davant, com et havia dit abans. Pensem que en podrem arribar a fer unes 200 i pico més, o bé intervencions com s'han fet aquest any per un tema de dificultat de llista d'espera amb d'oftalmologia al Trueta. Doncs tot això va bé per fer-ho més.
Actualment, les úniques mútues que tenen activitat a l'Hospital d'Olot són aquelles marcades pel Servei Català de la Salut i relacionades amb accidents de trànsit, laborals o del món de l'esport. El centre ingressa uns 800.000 euros l'any a través de mútues i això significa només un 2% del pressupost de l'hospital. Més qüestions. Cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres d'aigua al dia. La dada es posa de manifest aquest dimarts, Dia Mundial de l'Aigua. Una de les gerents de l'empresa Agbar a Catalunya ha explicat a Ràdio Olot que a la Garrotxa el consum supera per poc la mitjana catalana, que se situa als 113 litres diaris per habitant. Esther Guirado ha assenyalat la necessitat de prendre consciència del consum d'aigua que fem cada dia. Roger.
Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de l'Aigua i a Ràdio Olot hem volgut posar la lupa en el consum que fem cada dia a casa nostra. Rentar-nos les dents, dutxar-nos, fregar el terra, rentar els plats o utilitzar el lavabo són accions on constantment estem consumint aigua i moltes vegades ho fem sense ser conscients que també és un recurs escàs. Ho demostra, sense anar més lluny, la sequera que està vivint el país. Per això, la gerent de l'empresa Agbar a la Catalunya Central, Esther Guirado, explica que cal prendre consciència.
Fa 2 anys, per aquesta època, estàvem al Glòria i ara, 2 anys i un mes i 2 mesos després, estem en estat de prealerta de sequera a la majoria de municipis de Catalunya i en alguns en estat d'alerta. Per tant, el canvi climàtic és una realitat, el canvi climàtic afecta directament en el recurs hídric. Al final, totes aquestes sequeres cada vegada són les èpoques de sequera cada vegada són més freqüents i això augmenta el perill de l'esgotament del recurs hídric, de les fonts d'aigua. Pensa que la conca mediterrània és una de les més afectades per l'escalfament global.
Segons les dades d'Agbar, a la nostra comarca, cada garrotxí consumeix de mitjana 115 litres d'aigua al dia. Són 2 litres més que la mitjana catalana i 15 més que el límit que marca l'Organització Mundial de la Salut. Guirado recomana petites accions a casa que poden ajudar a reduir el consum d'aigua.
Amb accions quotidianes i amb accions petites i senzilles podem estalviar molta aigua. Per exemple, tancar les lletes quan ens rentem les dents o dutxar-nos en comptes d'omplir la banyera, no? O posar els difusors a les aixetes de casa, això et fa estalviar pràcticament un 50% de l'aigua que gastes. Moltes vegades obrim la dutxa, no?, per dutxar-nos i estem llançant l'aigua mentre esperem que s'escalfi. Si tu aquesta aigua la poses en una galleda, la pots aprofitar, doncs, per evitar una descàrrega d'una cisterna, per rentar els plats, per fregar, de reflexionar sobre cal que rentem la roba cada dia.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, Agbar ha instal·lat a la seva seu d'Olot, situada al carrer Aigua, una petita mostra que ha viatjat per tot Catalunya. Explica el repartiment desigual de l'aigua al món, el consum o la contaminació dels recursos hídrics.
Encara en relació al medi ambient, les Planes d'Hostoles posa a disposició un vehicle elèctric per compartir amb els veïns. Es podrà fer servir en unes hores i uns dies determinats a un preu de 10 euros l'hora. Els veïns el podran utilitzar juntament amb la Brigada del Poble i té l'objectiu d'impulsar la mobilitat sostenible. La iniciativa s'ha pogut impulsar gràcies a un acord entre l'Ajuntament i un concessionari d'Olot.
La mobilitat sostenible i compartida ja ha arribat a les Planes d'Hostoles. L'Ajuntament ha comprat un vehicle elèctric que estarà a disposició dels veïns que en vulguin fer ús. A través d'un lloguer de 10 euros a l'hora, els ciutadans de les Planes podran reservar i utilitzar el cotxe. La iniciativa s'ha impulsat a través de la col·laboració público-privada. Ho explica el regidor de Medi Ambient del Poble Garrotxí, Albert Guàrdia.
Entre tots dos hi tenim una col·laboració i ens beneficiem tant no només la gent del poble i gent que vingui de fora, sinó que també podrà accedir-hi els treballadors de l'Ajuntament.
Aquest vehicle es compartirà entre els veïns i la Brigada del Poble. Per reservar-lo caldrà descarregar-se una aplicació a través de la qual es podrà demanar el dia i l'hora que es necessiti.
Precisament és a partir de... T'has de descarregar el mòbil, una web app, i a partir d'aquí et registres i aleshores doncs, ja pots clicar allà al municipi on hi ha un cotxe disponible, per dir-ho, aquí a les Planes n'hi haurà un, i a diversos municipis que a la província de Girona ja comencen a haver-hi també, clicar allà i a partir d'aquí el dia i l'hora que tu et convinguis doncs podràs fer la reserva, tot doncs, a través del mòbil.
Seguint la línia sostenible, el consistori també ha instal·lat un carregador elèctric públic situat a la pujada del Remei de les Planes, que pròximament servirà com a punt de partida del vehicle elèctric compartit.
Més temes, l'església de Sant Esteve d'Olot canvia de propietari. L'immoble encara estava a nom del rector Esteve Ferrer, mort fa 100 anys, i ara el bisbat serà el titular a través d'un procés d'immatriculació. Des de l'Ajuntament d'Olot afirmen que es tracta purament d'un tràmit administratiu que utilitza el nom de la immatriculació, però que no té res a veure amb el soroll de fons d'altres casos.
El procés per canviar de propietari a l'església de Sant Esteve d'Olot va començar fa uns 4 anys. El 2020 hi va haver una sentència que ara ha permès arribar a final del tràmit. Si no hi ha cap novetat, el bisbat de Girona passarà a ser el propietari d'un dels temples més emblemàtics d'Olot. Fins ara, l'immoble anava a nom del rector Esteve Ferrer, qui va morir el 1922. 100 anys després de la seva mort, ara l'immoble passarà a mans de l'església. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Això havia quedat d'aquesta manera, és a dir, l'església de Sant Esteve encara anava a nom, estava registrada a nom del rector Ferrer. Fa aproximadament 4 anys el bisbat doncs, va arreglar aquesta situació doncs, com ho podia haver fet amb, com ho ha fet en altres casos i ho van resoldre. I ara ha arribat al final d'aquest tràmit, tràmit doncs, el que ningú no hi ha presentat ni cap objecció, ni cap al·legació, ni res. I per tant el que heu vist és precisament doncs, aquest canvi de titularitat del pare rector Ferrer a l'església.
Esteve Ferrer va ser un eclesiàstic i durant 40 anys va exercir com a rector d'Olot. També va ser vicari de Vic i consultor de bisbes i instituts religiosos. El canvi de propietari s'ha fet a través d'un procés d'immatriculació, un procediment habitual en béns eclesiàstics.
La veritat és que és un tràmit administratiu, no es discuteix com en altres casos ni la titularitat del bé ni res. Quan es registra un bé eclesiàstic es fa servir aquesta paraula, immatriculació, és una paraula que cada vegada l'escoltem més sovint doncs, perquè a més s'han barrejat moltes coses, aquí s'ha barrejat tot el tema aquell de la llei, que aquells canvis que es van produir durant mentre es governava en Rajoy a la Moncloa, i bé, no té res a veure, no té absolutament res a veure el cas que ens ocupa avui, aquest cas d'aquesta immatriculació de Sant Esteve, amb totes aquestes altres, aquest soroll de fons doncs, que hem sentit en altres casos.
El canvi de propietari de l'església de Sant Esteve d'Olot està a hores d'ara en un procés d'al·legacions davant de notari que s'acabarà el 8 d'abril. Si no es presenta cap reclamació, el temple olotí passarà a ser formalment propietat del bisbat.
En cultura, avui hem conegut que Marta Puig rebrà les ales a la cultura d'Olot. Nascuda a la ciutat el 1943, l'actriu acumula una llarga trajectòria en el món teatral i cinematogràfic, on va començar amb 20 anys. Després d'una llarga carrera escènica i televisiva, Puig fa anys que dirigeix obres de teatre desinteressadament a l'Orfeó Olotí. Ara l'Ajuntament vol reconèixer la seva tasca a favor del teatre amateur de la ciutat. Nascuda a Olot el 1943, Marta Puig va marxar a Màlaga amb només 20 anys i va triomfar posteriorment a Madrid com a actriu. Amb una carrera professional de més de 50 anys, ha actuat en nombroses obres de teatre i sèries de televisió. Ha intervingut en propostes com Los habitantes de la casa deshabitada, Sálvese quien pueda o Melocotón en almíbar, entre moltes altres. A la televisió va destacar en sèries com La verdad de Laura o Escenas de matrimonio. Des de fa anys i un cop jubilada, Puig s'ha dedicat a fer de directora teatral a l'Orfeó Popular Olotí, on va pujar per primera vegada a l'escenari. D'aquesta manera segueix lligada al teatre i transmet desinteressadament els seus coneixements del món escènic a les noves generacions d'actors locals. Amb les ales a la cultura, l'Ajuntament vol reconèixer la tasca de Marta Puig en favor del teatre de la ciutat i en especial el que s'elabora des de l'Orfeó Popular Olotí. L'entrega del guardó tindrà lloc el dissabte 7 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Principal. Les ales a la cultura és un guardó que entrega l'Ajuntament d'Olot anualment i que distingeix una persona o entitat que hagi contribuït en el món cultural de la ciutat. El 2021, el reconeixement va anar a mans de los hermanos Luque.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Ens posem els quecs.
L'esport a Radiolot.
El Club Tenis Taula Olot diu adeu a l'ascens a la Superdivisió. L'equip olotí va guanyar el partit de tornada per 4-3, però no va aconseguir la remuntada. L'Alzira va ser superior a l'anada i no es va deixar sorprendre en la segona part de l'eliminatòria. Des del club ja pensen en el futur i si serà necessari reforçar l'equip. La resta de conjunts olotins segueixen el seu camí en les diferents fases.
El Club Tenis Taula Olot no va poder remuntar i ha quedat eliminat del play-off d'ascens a la Superdivisió. Diumenge es va disputar el partit de tornada al pavelló d'Esports Olot i els olotins van guanyar el partit per 4-3. Un marcador que malauradament no va servir per remuntar l'eliminatòria o l'Olot en l'anada va caure per 4-2. A Terres Valencianes l'Alzira no comptava amb el seu millor jugador, però la tornada sí, fet que complicava més les coses. Al final, en el partit de dobles, el Club Tenis Taula Olot es va endur el partit. El director esportiu del club és Òscar Gallego.
Vam aconseguir la victòria, 4-3, el doble al final no va ser suficient perquè allà vam treure un resultat pues, realment dolent, un 4-2 i amb una diferència de 11 dolenta, però bueno, com a mínim ens despedim entre cometes doncs, guanyant, no? Tot i que l'eliminatòria pues, sí està perduda.
De cares a la pròxima temporada, l'equip voldrà seguir optant a aquest ascens. Des de la direcció esportiva encapçalada per Gallego, s'asseurà amb el club per veure els possibles canvis que s'han de fer a l'equip de Divisió d'Honor. En declaracions a Ràdio Olot, Gallego deixa entreveure que caldrà fitxar si es volen aconseguir grans objectius.
Després de 2 anys amb el Diego i tenim aquesta experiència doncs, de poder competir a una mica més de nivell o amb equips una mica més forts, bueno, veiem que encara l'equip és una mica just si volem realment donar el pas per pujar a Superdivisió i bueno, el que et deia, ens haurem de seure amb el club i veure si realment es vol anar amb una mica més de garanties, amb una mica més d'opcions, doncs mirar de fitxar amb algun jugador per reforçar una mica l'equip. Però bueno, com et dic, és una cosa que ens hem de seure i parlar-ho.
Pel que fa a la resta d'equips del Club Tenis Taula Olot, el de segona nacional va guanyar el Son Cladera per 5-1 i ja està salvat matemàticament. Per la seva banda, el de tercera nacional va caure a l'eliminatòria contra el Congrés i haurà de seguir competint si vol mantenir la categoria.
Pugem ara a la bicicleta perquè dos garrotxins participen a la Volta a Catalunya. Són Adrià Moreno i Àlex Molenar, que des d'aquest dilluns competeixen en l'edició 101 de la prova estrella del ciclisme català. Ho fan amb el Burgos BH, un dels tres equips convidats. Serà la primera gran volta en què competeix Moreno amb el color lila de l'equip burgalès. La volta va començar ahir a Sant Feliu de Guíxols i acabarà aquest diumenge amb una etapa íntegra a Barcelona.
Doble presència garrotxina a la Volta Ciclista a Catalunya. Adrià Moreno i Àlex Molenar participen durant aquest cap de setmana a l'edició 101 d'una de les cites més importants del ciclisme estatal. Pel que fa a Moreno, és la seva primera participació en una gran volta amb el Burgos BH, equip en el que ha arribat aquesta temporada. Ja fa unes setmanes que s'ha preparat per terres garrotxines per afrontar la Volta a Catalunya. Per la seva banda, Molinar no serà la primera vegada que participa en una gran cita amb els colors liles del Burgos. La Volta Ciclista a Catalunya va començar ahir a Sant Feliu de Guíxols i comptarà amb 6 etapes més de perfils molt diferents, però malauradament sense que passi per la nostra comarca. Diumenge serà el punt final a Barcelona, on Moreno i Molinar esperen ser-hi per tancar la primera gran prova de la temporada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, per acabar l'informatiu, hi posarem una mica de música, de tonalitat, i és que el Festival Vall Viva de la Vall d'en Bas anuncia la segona edició.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
El certamen que va néixer l'any passat tornarà a celebrar-se aquest estiu durant el 14, 15 i 16 de juliol. Enguany s'allarga de 2 a 3 nits i mantindrà el format amb la música, la solidaritat i la gastronomia com a pilars fonamentals. La finca Les Brides tornarà a acollir un festival que enguany promet pujar el nivell artístic i dedicar la nit de dissabte al públic jove. Després de néixer amb èxit, el Vall Viva busca aquest 2022 consolidar-se en el marc musical del país i convertir la Garrotxa en una estació més dels festivals d'estiu de Catalunya. Aquest juliol, la Vall d'en Bas viurà la segona edició el dijous 14, el divendres 15 i el dissabte 16. D'aquesta manera amplia la seva longitud de 2 a 3 dies i també espera fer-ho en públic i horari si la pandèmia ho permet. El que no canvia és l'esperit solidari. L'impulsor del Festival Garrotxí i responsable de l'empresa Royal Verd és Eudald Morera, en declaracions a Ràdio Olot.
L'objectiu era, des del primer minut, que fos solidari, solidari a la gent que pateix càncer, com jo mateix, a la gent i a les famílies que passen dificultats i, sobretot, a la investigació, perquè cada vegada més hi hagi més possibilitats de curar, tant en prevenció com també a la investigació mèdica que això comporta. Dedicarem tots els esforços i tots els beneficis que se generin. Crec que la gent se sentirà a gust perquè veurà que realment toca a prop, que no volem fer un fons per enviar lluny. El volem que quedi a la gent de la comarca, que la gent necessitada de la nostra comarca tingui una ajuda també des de la Fundació Vall Viva.
Enguany es preveu destinar els beneficis del certamen a 3 fundacions del territori. Pel que fa al cartell, es presentarà en les pròximes setmanes, però Morera explica a Ràdio Olot que s'apujarà al nivell de l'any passat i que la nit de dissabte estarà pensada pel públic més jove.
I aquest és el nostre criteri, fer i portar talent, coneixement i alternatives a concerts que es fan moltes vegades a la Costa Brava i que a les comarques interior n'estem privats. Sí que confirmar que hi haurà artistes d'un alt caché, d'un alt nivell, molt més que l'any passat. Pugem al nivell. Pretenem, com vàrem fer l'any passat, tenir gent de tot tipus, artistes de tot tipus, durant cada dia, però sí que cada dissabte aquest any hem volgut volem enfocar-ho més a un target més juvenil.
El Festival Vall Viva se celebra a la finca Les Brides, situada a prop de la Vila del Mallol. L'any passat, en la seva primera edició, el certamen va comptar amb artistes com Manel, Judith Nederman, Maria Arnal i Marcel Vegès, Massa i Manzau, entre altres. Un total de gairebé 2.000 persones van participar en la primera edició, que també va recaptar més de 20.000 euros per a la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron. Encara no he dit si tinc l'ànima pura o si em veig en les baixes passions. Encara no saps uns minuts, necessito que lloïs aquesta cançó.
Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brollar dins un verí, una metzina, una forma sutil de dolor.
Tres portes dins de camiua, obertes a tots els vents.
Amb el festival Vall Viva que es va cuinant i que arribarà aquest estiu a la Garrotxa, acabem l'informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.